Notícies Migdia, amb Núria García.
El vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme ja és una realitat. Les instal·lacions que han entrat en servei aquest matí tindran capacitat per fer 6.000 inoculacions al dia. Totes seran primeres dosis de Pfizer. Primer, per a les persones d'entre 50 i 59 anys. I d'aquí a dues setmanes s'obriran les cites per a la franja de 40 a 49. La gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran, ha visitat aquest migdia el recinte acompanyada de Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat. En la seva compareixença davant dels mitjans, Aran ha recalcat que la normalitat ha estat la tònica durant les primeres hores.
Durant el matí hem tingut algunes incidències, han sigut petits marejos que s'han resolt sense cap més cosa i per tant estem molt tranquils de com està anant el punt de vacunació, que té capacitat per a duplicar, una mica més que duplicar, el que avui estem posant.
El centre de vacunació massiva de Sant Oleguer, un dels 6 que hi ha arreu de Catalunya, té oberts dos espais amb 6 punts per fer inoculacions. S'estan immunitzant al voltant de 300 persones cada hora. És dimarts 1 de juny. Comencem.
Titulars.
La nova tarifa de la llum entra en vigor avui. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Quins són els principals canvis?
Que hi haurà tres trams horaris, hora punta, hora plana i hora vall, la qual cosa implica que el rebut depengui més de quan es consumeixi, que no pas de la quantitat. Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Se le quita peso a la potència contratada, se reduce un 16% el peso de la potència contratada, y toma más peso el consumo energético. De hecho, ¿esto qué va a significar? Bueno, pues que a partir de ahora, gestos de traslado del consumo desde el horario punta al valle o a la hora llana, el consumidor los va a notar en su factura.
Els trams més cars aniran de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a les 10 de la nit.
Durant el Notícies Migdia també us presentarem el nou disc del sabadellenc Albert Freixas.
L'excomponent dels Ix acaba de publicar Croma, un recull d'11 cançons en anglès d'estils molt diferents i que tenen la por i l'amor com a temes de fons. Freixas ha passat avui pel cafè.
Amb aquest disc més que mai he notat com si les cançons m'estiguessin dient per on volen anar. Ha sigut com molt fort, no? Un diàleg. De dir, bueno, comencem per aquí i llavors de sobte et ve una altra idea i dius, bueno, doncs pot encaixar, de vegades encaixa, de vegades no, però l'itinerari pel marcaven elles mateixes, no ha sigut brutal.
Tot i aquest nou treball en solitari, Freixas no descarta el retorn als escenaris dels Ix.
Esteve Calzada compareix a hores d'ara en roda de premsa. El president del Centre d'Esports ha confirmat que Antonio Hidalgo és la seva primera opció per a la banqueta en el nou projecte, la primera de la federació.
A partir de les dues escoltarem aquest balanç del programa Hotel Suís. El màxim responsable del Sabadell també ha reclamat més suport a l'Ajuntament i ha dit que cal més inversió per poder aspirar clarament a l'ascens la pròxima temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem amb el repàs a la previsió del temps que ens espera de cara a les pròximes hores. Xevi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs estem a l'espera que arribi el gruix de la pertorbació al llarg de la propera tarda i puguin doncs estendre's els ruixats a molts punts del territori. De moment, durant aquest matí hem tingut ruixats cap a les comarques de Ponent, del Prepirineu també i Pirineu de Lleida, i a poc a poc, insistim, al llarg de les properes hores aquests ruixats aniran a més. Creiem que l'àrea més afectada serà les comarques de la meitat oest del territori, però no descartem que la resta del país doncs també acabi plovent, malgrat que cal fer esment de que no tots els models doncs van en la mateixa direcció, però creiem, insistim, que les precipitacions podran afectar en forma de ruixats que localment seran forts a les comarques del Terç Oest i que arribin a molts punts del país. La temperatura, doncs, si fa no fa com la d'ahir, amb marcada sensació de xafogó no només al litoral, sinó també a l'interior, i també de cara a demà, encara que hi haurà restes d'inestabilitat en forma d'algun ruixat al Pirineu i comarques de Girona. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara, tranquil·litat absoluta. El Servei Català de Trànsit no informa de cap incidència a aquesta hora a les carreteres catalanes, per tant, circulació fluida a tot arreu. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Ens ho explica des del Transmet l'Adrià Rodríguez Ayats. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 5 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La pista coberta d'atletisme ja funciona com a vacunòdrom, un dels 6 punts de vacunació massiva en marxa a Catalunya. Des de les 9 del matí, persones d'entre 50 i 59 anys estan rebent en aquest espai de Sant Oleguer la primera dosi de Pfizer, tot plegat a través d'un dispositiu que compta amb una 80ena de professionals per torn per immunitzar 300 persones cada hora. Avui i demà, amb la cita prèvia ja complerta, s'atendran més de 2.500 persones al dia, una xifra que es preveu augmentar la setmana que ve gràcies a l'arribada de més dosis del vaccí. Seguint aquest dispositiu a la pista coberta, i tenim la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia. Els vacunats consultats per aquesta emissora han mostrat satisfacció pel funcionament del vacunòdrom sabadellenc. Asseguren que la gran quantitat d'informació i organització també per part dels professionals han fet de l'experiència de vacunar-se un tràmit molt ràpid. Així ho ha destacat també l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
El resum és donar totes les facilitats perquè no tinguem cap excusa per no vacunar-nos. I per tant, poder-ho facilitar al màxim perquè la gent vingui en aquest punt de vacunació, que com us deia avui es posa en funcionament, que com sempre ara també suposo que l'Anna us explicarà, doncs la gent es pot demanar hora, no?, cita prèvia a través de la web, i per tant, com us deia això, no?, molt contents com a ciutat de que això s'hagi posat en funcionament.
La gerent de l'àrea metropolitana nord del CatSalut, Anna Aran, s'ha manifestat en aquesta mateixa línia i creu que serà molt positiu per acabar de donar un impuls a una vacunació que ja va a ritme de creuer a la zona.
Dir-vos que en l'àmbit metropolità nord ja tenim una xifra que crec que és important d'un milió de persones vacunades. Dels 2 milions de persones que viuen en l'àmbit metropolità nord, 1 milió ja estan vacunades, 700 i escaig mil, quasi 800.000, estan vacunades en primera dosi, 340.000 estan vacunades en segona dosi, per tant és una molt bona xifra per anar continuant amb aquesta cobertura vacunal que volem aconseguir al nostre país.
Segons Aran, la franja d'edat dels immunitzats podria avançar-se fins a la dels 40 als 49 anys d'aquí a 2 setmanes, quan arribin més dosis del vaccí.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora des de la pista coberta. Molt bon dia.
Bon dia.
I precisament la vacunació al vacunòdrom de Sant Oleguer pren velocitat de creuer, com ara escoltàvem, amb l'objectiu d'acostar una mica més l'objectiu del 70% de la població, quan es considera que s'assoleix la immunitat de grup. El pediatre infectòleg del Taulí, Valentí Pineda, que també és membre del Consell Assessor de Vacunació de l'Agència de Salut Pública, es mostra optimista i admet que l'administració de vaccins s'ha accelerat molt durant el mes de maig.
També ha tancat files al voltant de la polèmica sobre la segona dosi per a col·lectius essencials menors de 60 anys. Pineda ha apel·lat al sentit comú de la població i ha subratllat que el més lògic era optar pel segon vaccí d'AstraZeneca. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tinc que assenyir el que està interpretant la població i els científics d'alguna manera, no? Massivament s'està posant la segona dosi de la mateixa vacuna d'AstraZeneca. Tinc entès que a Espanya doncs, un 85% de la gent tria AstraZeneca, i la majoria de científics i de gent que experts en vacunes doncs, aconsellen doncs, posar la mateixa vacuna perquè és on hi ha més experiència en quant a immunogenicitat, amb la resposta booster que diem, que és la segona dosi, augmenta la immunitat de la primera.
Sobre la vacunació amb Pfizer dels adolescents entre els 12 i els 15 anys, el pediatre li ha restat importància sempre que s'hagi assolit la immunitat de grup a finals d'estiu.
I a tot això, les persones vacunades continuen creixent. A Sabadell ja hi ha 78.197 ciutadans amb la primera dosi, mentre que 40.265 persones ja han completat la pauta. També han millorat avui de forma generalitzada tots els indicadors de la pandèmia.
El risc de rebrot ha baixat als 83 punts, la velocitat de contagi ha reculat al 0,92, mentre que la incidència acumulada a 14 dies se situa ara en els 89 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat una quinzena de positius més que eleven la xifra total de contagis als 19.223. En canvi, no hi ha hagut cap mort per Covid i es mantenen des de fa més d'una setmana en les 560.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Canviem de qüestió, però no deixem l'àmbit de la salut, perquè la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell ha arrencat aquest matí una sèrie de concentracions per tota la ciutat per reclamar més recursos a l'atenció primària. La primera parada ha estat al CAP de Sant Oleguer, on s'han reunit una cinquantena de persones amb quatre reclamacions sobre la taula.
D'una banda, que recuperin les inversions en salut prèvies a les retallades que es van dur a terme després de la crisi del 2008, però també que torni l'assistència presencial als CAPs, que els especialistes pediàtrics deixin d'estar concentrats o que el consultori del Poblenou recuperi tots els serveis previs a la pandèmia quan la conselleria el va tancar. Manuel Navas és el president de la FAPS.
Menos teléfonos y más visitas presenciales. O sea, hoy día es un escándalo que la gente tenga que estar con el teléfono llamando continuamente, colas inmensas para esperar. Ten en cuenta que hay gente que no sabe ni, a veces ni escucha bien. Es un problema grave, para, sobre todo para la gente mayor, ¿no? Y después, como no, la reapertura del consultorio de Pueblo Nuevo sin con las condiciones que estaban cuando lo cerraron, ¿no?
Aquesta tarda, a partir de les 5, la FAPS portarà totes aquestes reivindicacions al ple municipal del mes de juny. Des de l'entitat veïnal volen que tots els grups es comprometin amb l'atenció primària de la ciutat.
Però aquest no serà l'únic punt de l'ordre del dia centrat en la sanitat. És previst que es debati també com l'Ajuntament refà el conveni pactat amb el Parc Taulí per reformar les urgències.
Sí, l'Ajuntament va invertir 4 milions d'euros per crear el frontal Gran Via i poder ampliar les urgències. Ara bé, aquesta remodelació ha quedat desfasada després que la conselleria hagi decidit invertir 40 milions a l'Hospital de Sabadell, tot creant un nou edifici polivalent. Per això cal reformular l'acord inicial entre la ciutat i el seu hospital. Eloi Cortés és el portaveu adjunt del govern.
Adaptar el conveni que ja tenim entre Generalitat de Catalunya, Hospital Taulí i Ajuntament de Sabadell, aquell famós conveni dels 4 milions d'euros, al nou projecte d'ampliació del Parc Taulí. Per tant, adaptar tant la temporalitat com els objectius, com al final el repartiment dels recursos que hi aboquem.
Per altra banda, el ple d'aquesta tarda també podria donar llum verda al projecte del pavelló dels Marinals o a la creació d'un corredor verd que uneixi el barri de Can Feu i el centre de la ciutat.
Tornant a les mocions, els grups municipals no deixaran per a passar l'oportunitat per incidir en les polítiques del govern.
Des de la Crida per Sabadell volen impulsar 3 acords per millorar el pla d'accessibilitat que elabora l'Ajuntament, ho ha explicat el regidor Lluís Perarnau.
Que hi hagin trobades ciutadanes per garantir la participació de tots els agents implicats, la detecció i diagnosi continuada en el que hi participin també els agents que millor coneixen el territori i les seves necessitats, les associacions de veïns, les AFAs, les entitats socials de cada zona. També considerem que s'ha d'establir un calendari, no? I nosaltres plantegem que aquest pla es materialitzi en el termini d'un any i que hi hagi un compromís en els pressupostos municipals per anar desenvolupant aquest pla.
Ciutadans i el PSC volen un pacte de ciutat per reclamar a la Generalitat la construcció d'una residència per a la gent gran. Adrián Hernández és el portaveu dels liberals.
Fer aquest pacte de ciutat, tornar als consensos de l'any 2006, que totes les forces polítiques de la ciutat es comprometeixin a això, a fer possible tant la residència del sud com disminuir la llista d'esperes que tenim de residència i centre de dia, i també fer aquesta anàlisi post-Covid de la situació actual sociosanitària que tenim a la ciutat. Jo crec que és un tema de prou interès perquè no ho capitalitzi un grup polític, sinó ho impulsem nosaltres, però volem que tothom sigui proposant i volem que tota la ciutat faci seu aquest projecte i aquesta necessitat de construir la residència.
Podem també s'ha sumat a aquest pacte per reclamar una residència per la gent gran al sud de la ciutat. Finalment, Junts per Sabadell proposa que l'Ajuntament es posi les piles per retirar les peces d'amiant dels carrers. El regidor Francesc Baró alerta que la gran majoria estan en mal estat.
El 70% de l'amiant que hi ha en l'element, vull dir, urbà i bari que tenim, ja s'ha degradat. Això què vol dir? Que comença per si mateix a sortir les fibres. Elements com pugui ser la pluja, com pugui ser el vent, com pugui ser això, allibera doncs, totes aquestes fibres. Per tant, estem exposats a cada cop més elements de fibra.
I Esquerra Republicana vol aconseguir que l'executiu doni suport als bicibús i als bus a peu, dues iniciatives que algunes AMPAs porten a terme perquè els infants vagin a l'escola en bicicleta o a peu en grup. Els republicans volen que senyalitzi a la calçada aquests itineraris i que es creïn carrils bici provisionals per fomentar aquest tipus de mobilitat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Recuperem les informacions relacionades amb la salut. La pandèmia ha comportat un descens en les donacions d'òrgans, concretament d'un 23%, però els resultats es mantenen alts al Parc Taulí, segons ha explicat el programa Al Matí, Txelo Guia. Ella és coordinadora hospitalària de trasplantaments i també membre del Servei de Medicina Intensiva del Taulí.
Los resultados siguen estando por encima de países de la Unión Europea, incluso ahora en época de pandemia. La pandemia lo que ha provocado ha sido una sobrecarga del sistema sanitario y sobre todo ha repercutido muchísimo en las UCIs, que son las principales unidades generadoras de donantes. Y esta saturación del sistema pues ha contribuido negativamente a poder estar más pendientes por estos donantes.
En conseqüència, s'han fet un 20% menys de trasplantaments amb els òrgans extrets del Taulí, que només és centre extractor.
Una vegada es detecten els donants, es valora si són viables i si no suposen cap dany pel receptor. Llavors es fan les extraccions a quiròfan. Els equips poden arribar a venir des de qualsevol punt d'Espanya o fins i tot de més lluny, com ara París. La llei diu que tots som donants quan morim, si no indiquem el contrari.
La ley nos dice que todos somos donantes mientras no hayamos expresado lo contrario en vida. Hay muchas maneras de poderlo expresar, explicándolo a nuestros seres queridos, allegados, dejándolo por escrito, nuestras voluntades anticipadas, en la Meva Salut. Lo importante es comunicarlo, ¿no?
Fins i tot existeix un carnet de donant. L'edat del donant ha augmentat i ja no sol ser per traumatisme cranioencefàlic, sinó per vessament cerebral. Aquesta setmana se celebra el Dia Nacional de la Donació d'Òrgans i Teixits.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe directe.radiosabadell.fm.
I és un dels temes del dia. Avui ha entrat en vigor la nova factura de la llum. Entre els principals canvis hi ha la introducció de 3 trams horaris amb diferents tarifes i 2 potències elèctriques. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència calcula que el rebut de 19 milions de consumidors domèstics s'abaratirà un 3,4%. Hi haurà 3 trams horaris diferenciats.
L'hora punta, el tram més car, que es distribuirà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit, de dilluns a divendres no festius. El període avall, amb un preu més reduït, estarà comprès entre la mitjanit i les 8 del matí, així com dissabtes, diumenges i festius d'àmbit estatal. L'hora plana tindrà un cost intermig.
També es podran contractar 2 trams de potència.
L'objectiu és ajustar els consums, ja que habitualment tenim una potència contractada més elevada de la que necessitem. Per tant, els consumidors podran tenir una potència per a l'hora punta i una altra per a l'hora vall. N'ha parlat el portaveu de l'OCU, Enrique García, al Cafè de la Ràdio.
Una potència para el que quiera en horario punta más cara y otra valle. ¿Y esto qué va a permitir? Bueno, pues va a permitir, en momento más directo, va a beneficiar a aquellos que tienen acumuladores que vienen de la antigua tarifa nocturna para la calefacción eléctrica y, sobre todo, a los nuevos usuarios del vehículo eléctrico.
A qui afectarà?
La nova factura de la llum afectarà tots els consumidors d'electricitat, però de forma desigual. En funció de la tarifa contractada, el rebut s'encarirà o s'abaratirà, tal com ha assenyalat García, que ha posat el focus en la part fixa del rebut, en els anomenats peatges.
Esta nueva tarifa, o como van a trasladar las comercializadoras, esta nueva tarifa, que tienen libertad para hacerlo, pues va a suponer una elevación de tarifas importante. Desde OCU advertimos de subidas de hasta el 27% de las tarifas. Por tanto, va a ser desigual el impacto de esta nueva parte fija de la tarifa en los hogares.
Com canviarà el preu del contracte de subministrament?
En el cas dels consumidors acollits al PVPC, preu voluntari per al petit consumidor, els comercialitzadors de referència hauran d'aplicar els nous preus establerts per als terminis de potència i energia. En el cas dels consumidors en el mercat lliure, el comercialitzador ha d'adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència de costos regulats. En aquest sentit, una opció és adaptar el preu del contracte als nous períodes d'energia i potència.
10 minuts per arribar al punt de les 2, més notícies en format més breu. Taller d'identitats i xerrades sobre sexualitat, gèneres i orientació sexual i afectiva al Museu d'Art.
L'equipament cultural organitza un taller d'identitats i una xerrada demà, dimecres 2 de juny, a les 6 de la tarda a la Casa Turull. Es tracta d'una activitat complementària a l'exposició L'Home Nu, tot despullant els arquetips de la masculinitat, que es pot veure al mateix museu fins al diumenge 6 de juny. S'emmarquen el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, el 17 de maig, i el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, el 28 de juny.
Emocions gravades, la nova exposició de gravats de l'Escola Illa a l'Acadèmia de Belles Arts.
Fins al divendres 18 de juny, la Sala Club d'Assaig de l'Acadèmia de Belles Arts té oberta l'exposició Emocions gravades, una mostra de gravats elaborada per 17 alumnes de l'Escola Illa que han rebut l'assessorament de l'artista, escriptora i professora de l'escola, Gemma Canal.
Accident de trànsit entre un cotxe i una motocicleta al carrer Joaquim Blume, a Gràcia.
El conductor del turisme no va frenar el semàfor i va col·lidir amb la motocicleta que es trobava davant seu, la qual va colpejar el cotxe que tenia al davant. La conductora de la motocicleta, de 28 anys, va ser traslladada al CUAP Sant Fèlix, ferida lleu.
Fem Vallès demana la creació d'una autoritat del transport metropolità per a l'àrea del Vallès.
Aquesta ATM funcionaria com les que ja hi ha implementades a Lleida, Girona o al Camp de Tarragona, on s'encarreguen de coordinar el transport públic de la seva àrea. Per a Fem Vallès és una demanda prioritària que impulsaria el transport públic i permetria coordinar les 160 concessions d'autobús que hi ha actualment. L'entitat recorda que, segons dades del Departament de Territori, la mobilitat interna als dos Vallesos suposa el 85% dels 845.000 desplaçaments diaris.
Solvia ven 10 naus industrials de Terrassa a l'empresa immobiliària Mileway.
Aquests actius tenen una superfície total de 10.000 metres quadrats. En aquesta mateixa operació s'ha venut un centre logístic de l'Ametlla del Vallès de més de 2.000 metres quadrats.
Us ho hem avançat en titulars. El sabadellenc Albert Freixas ha acabat el seu nou disc, el tercer ja, en aquest l'ha anomenat Croma. Surt publicat avui i el formen 11 temes, els quals reivindiquen la bellesa de l'existència humana amb unes lletres madures que tracten temes universals. Com ha explicat l'artista al Cafè de la Ràdio, a nivell formal, es tracta d'una fusió estilística.
Albert Freixas Music és així. Crec que amb la fusió d'estils, sobretot, jo veig la música com una cosa molt, molt, molt bonica, molt gran, molt global, que el que fa és obrir fronteres, no pas tancar-ne, i les etiquetes, si les vol posar algú que les posi, però vaig més enllà, i sempre m'ha interessat molt intentar fer ponts entre estils diferents. I aquí ja veureu que hi ha, doncs, des de jazz, des de bossa, des d'una mica de drum and bass, electrònica, però sí que intento que naturalment encaixin dins les cançons.
Freixas diu que amb el temps que ha tingut per crear durant la pandèmia, les cançons li han dit on volien anar.
Croma conté col·laboracions que s'han donat la majoria de manera virtual, amb el bateria Tom Warburton, amb el contrabaix Javier Gardeñas, el saxofonista David Calvo i la corista Letícia Nishang. El Croma fa referència a la vida que portem.
Aquest món que estem estrenant molt cap al terreny virtual, de pantalles, de comunicació freda i distant, que estem més connectats que mai, estem disponibles les 24 hores i en el fons estem cada cop més separats els uns dels altres, no? Cada cop som més individualistes. I una mica és una reflexió, ja no vull dir una crítica, una reflexió, això. I de fet, Croma, doncs, parla d'aquest recurs del cine, no?, dels anuncis, que amb aquest kit de tela verda on hi pots projectar el que vulguis, doncs tu et fas el teu món a la mida, no?
Així tot, el gran tema de fons és l'amor incondicional. Les lletres són en anglès, un idioma que li surt de manera més natural. L'agenda de concerts de presentació està costant d'omplir, però el 28 d'octubre serà a Sabadell, a l'Acadèmia de Belles Arts, en el cicle Sonen. Per cert, que l'exmembre de la banda Ix ha assegurat que no descarten tornar a ajuntar-se properament.
Yeah. L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line, més que mai.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Continua la polèmica al voltant dels indults que vol concedir el govern espanyol als polítics presos. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'hi ha pronunciat avui i ha defensat l'aposta del govern espanyol per la via del diàleg i la concessió d'aquests indults.
Així ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional. Marlaska ha tret pit per recordar que en els últims 3 anys no hi ha hagut una declaració unilateral d'independència ni un referèndum il·legal. En aquest sentit, el ministre ha dit que el seu executiu està disposat a adoptar decisions difícils per garantir la convivència i la concòrdia.
Uns indults als presos independentistes dels quals el Ministeri de Justícia ja ha començat a redactar la proposta.
Els expedients arribaran aviat a la taula del Consell de Ministres. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit a defensar la via de la concòrdia malgrat el desgast polític que això li suposi.
I avui també hem conegut que la fins ara cap de premsa dels Mossos d'Esquadra, Patrícia Plaja, ha estat designada nova portaveu del govern de la Generalitat.
La periodista assumeix el nou repte després de 13 anys al capdavant de la comunicació de la policia catalana. A partir d'ara informarà dels acords de govern després de la reunió del Consell Executiu. Plaja va rebre el Premi Blanquerna, el millor comunicador, el 2017 per la tasca comunicativa durant els atemptats de Barcelona i Cambrils. Anteriorment, Plaja havia treballat com a periodista a Ràdio Barcelona Cadena Ser.
Successos detenen una dona per la mort de la seva filla de 4 anys a Sant Joan d'Espí. Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís que hi havia 2 persones mortes en un pis del municipi, la nena i la seva mare.
Però el servei d'emergències mèdiques han aconseguit reanimar la dona, que ha estat traslladada a l'Hospital Moisès Broggi en estat molt greu. La hipòtesi de la policia és que la dona, que treballa en una farmàcia, ha provocat la mort de la nena amb pastilles i després s'ha intentat suïcidar amb el mateix mètode. El cas es troba sota secret de sumari.
I també han detingut una dona, en aquest cas, per seccionar el penis de l'amo del bar on treballava Sant Andreu de la Barca.
Segons la versió de la dona, que s'ha lliurat a la policia, l'home havia intentat agredir-la sexualment abans. Per aquesta raó, els Mossos d'Esquadra també arrestaran l'home, que ara mateix es troba ingressat a l'hospital.
Els treballadors de CaixaBank han convocat aturades parcials per aquest dimecres i per el pròxim 7 de juny i 2 més de 24 hores per al 9 i el 14 de juny per protestar contra l'ERO presentat per la direcció de l'entitat i que afecta unes 8.300 persones arreu de l'Estat.
L'aturada d'aquest dimecres tindrà lloc durant mitja hora entre 11 del matí i 11:45 del migdia davant de cada oficina. La del dia 7 de juny s'allargarà mitja hora més entre les 11 del matí i les 12 del migdia i les 2 següents durant tota la jornada, segons han informat fonts sindicals. Mentrestant, les negociacions entre l'entitat bancària i els representants dels treballadors continuen aquest dimarts i es troben força enrocades, han explicat.
I creix la tensió entre Espanya i el Marroc. Rabat acusa el govern espanyol d'hostilitat i demana l'Estat que aclareixi la seva postura respecte del Sàhara Occidental. Tot plegat es vincula amb l'acolliment a l'Estat del líder sahrauí Brahim Ghali, el líder del Front Polisari, que ha declarat aquest dimarts a l'Audiència Nacional. Ell ha parlat de judici polític i ha quedat en llibertat sense mesures cautelars. Trenta segons per les 2, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara tota la informació esportiva i molt pendents d'aquesta roda de premsa d'Esteve Calzada, president del Centre d'Esports. Ara ens ho expliquen els companys d'Esports, tot el que ha donat de si. Que vagi molt bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.